Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, bon dia, què tal estan? Ens plau de retrobar-los en aquesta edició extraordinària del nostre programa amb motiu de la solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu, que és la gran festa que celebrem avui a l'Església. Saludem i felicitem, com no, a totes les dones que celebren la seva onomàstica, les Assumptes, Assumpcions, Maries. Ens acompanya mossèn Ramon Sàrries un dia més al programa. Amb ell conversarem sobre les lectures de la missa. El saludem. Gràcies per ser aquí.
Hola, bon dia a tothom. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Sàrries. És rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Òbviament, estudiós de la Bíblia. La part tècnica del programa a les bones mans de l'Àlex Alsina, que també porta la producció del programa. La locució de les lectures la fa la Cristina Orduña. Maria Marín, qui els està parlant, presenta la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu és de l'Apocalipsi de Sant Joan i del capítol 11.
El santuari del temple de Déu que hi ha en el cel s'obrí i dins el temple aparegué l'arca de l'Aliança de Déu. Llavors aparegué en el cel un gran prodigi. Una dona que tenia el sol per vestit, la lluna sota els peus i duia al cap una corona de 12 estrelles. Al mateix temps aparegué en el cel un altre prodigi. Hi havia un gran drac rogenc que tenia 7 caps i 10 banyes. Els 7 caps duia 7 diademes i a la seva cua arrossegà la tercera part de les estrelles i les llançà a la terra. El drac s'aturà davant la dona per devorar-li el fill així que nasqués. La dona posà al món un fill, un noi que ha de governar totes les nacions amb el ceptre de ferro. El seu fill va ser endut cap a Déu i cap a la seu setial, i la dona va fugir al desert, on Déu li havia preparat un lloc. Llavors vaig sentir al cel una veu que cridava amb tota la seva força: ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, l'hora del seu poder i del seu regne, i el seu Messies ja governa.
Versets que ens fan veure, a través del llenguatge simbòlic, el punt central del llibre de l'Apocalipsi. Malgrat el poder que té el mal en totes les seves manifestacions, la victòria és de Déu, que s'ha manifestat en Jesús, el Messies encarnat, mort i glorificat. Què li sembla?
A mi, si em permets, abans de començar amb aquesta lectura, m'agradaria dir un pensament sobre la festa d'avui. Pensament sobre l'Assumpció de la Verge Maria al cel.
Perfecte.
Aquesta festa, tot i que sigui molt recent, pensem que va ser l'any 1950, l'1 de novembre de 1950, quan el papa Pius XII proclamà com a dogma de fe l'Assumpció de la Verge Maria al cel. Però des dels segles primers de l'Església ja els cristians tenien el convenciment de que la Verge Maria havia estat enduta al cel. Al Concili de Calcedònia, l'any 451, el bisbe de Jerusalem, Juvenal, el bisbe de Jerusalem, explica que la Verge Maria moria a Jerusalem en presència dels apòstols, però que en obrir la sepultura, la seva tomba, al torrent de Cedro, fou trobada buida. I d'aquest moment els pares de l'Església començaren a concloure que el cos de la Verge Maria havia estat endut al cel amb el seu fill Jesucrist. Llavors, la discussió que es va començar en l'Església era doble. Per un costat es parla de la dormició de la Mare de Déu. El pelegrí que viatja a Jerusalem, a la muntanya del Sió, sortint per la porta de Sió, molt tocant quasi el cenacle, hi ha l'església de la dormició de la Mare de Déu. La Verge Maria s'hauria dormit, o hauria mort, allí, en l'indret on es reunia la comunitat cristiana, on hi hauria hagut el lloc del Cenacle, el lloc de la Pentecosta, el lloc de les primeres manifestacions de l'Esperit. I seria enterrada, segons tota la tradició judeo-cristiana, en una tomba, que és la tomba de Maria, al torrent Cedró, que es va trobar la tomba buida. Fou enduta al cel de per vida, tant la dormició, o fou enduta al cel després de la mort. Aquesta discussió dels teòlegs té un fonament. Si la Verge Maria la tenim anomenada Immaculada i la seva concepció no té pecat des de la seva concepció, la Verge Maria no mor, perquè la mort és una conseqüència del pecat. Llavors la teoria de la dormició de la Mare de Déu tindria el fonament. La Verge Maria no mor perquè no ha pecat. La teoria dels que fou endut al cel després de la seva mort és un mèrit del seu fill que la porta cap al cel. Aquesta discussió el Papa la va resoldre d'una manera molt, molt típica del Vaticà. Diu, sí, ho escriu perquè és clar que no entra la discussió teològica. Diu, Maria, Mare de Déu, Immaculada i sempre Verge, en acabar el recorregut de la seva vida terrenal, fou assumpta en cos i ànima a la glòria del cel.
Molt bé.
En acabar el recorregut de la seva estada terrenal, la vida terrenal.
Ho van saber trobar bé, no?
Sí, no, bueno, sí. Se li diuen que és la diplomàcia vaticana.
Sí.
No, no entra en el tema teològic, perquè sí entra en el fet de que la Verge Maria és enduta al cel. I aleshores aquí, compte, fixa't que aquest pensament, hi ha qui diu que el Papa s'hi va inspirar en la lectura que acabem d'escoltar. Amb aquest prodigi que es veu en el cel, que no és un miracle, és un senyal. La dona, la filla de Sió, que representa tot el poble d'Israel, representa l'Església, el nou poble de Déu, que està en estat, que infanta un fill, i que és endut al cel, el fill, i ella és protegida. Aquesta dona és protegida de què? D'aquell drac rogent amb 7 caps i 10 banyes i tot el mal, la personificació del mal, que volia matar el fill, matar la dona, perquè Déu protegeix tant la mare com el fill. És la presència del mal en el món, que el mal, que encara que a vegades és molt espectacular, no té la darrera paraula. Mai el mal ha de tenir la darrera paraula en el món. El mal no ha de vèncer mai en el món. I la darrera paraula sempre és la paraula de la vida, la paraula de Déu present entre els homes.
Alguna cosa més, doncs, sobre...
D'aquesta lectura podríem dir més coses, però...
Alguna significativa? Més significativa.
No ens quedaria massa cosa per dir després, eh?
Val. Doncs li sembla que passem...
Sí,
molt bé.
Sí,
doncs vinga, escoltem la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 15.
Germans, Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer d'entre tots els qui han mort. Ja que la mort vingué per un home, també per un home vindrà la resurrecció dels morts. Tots són d'Adam, i per això tots moren, però tots viuran gràcies al Crist. Cadascun al moment que li correspon. Crist el primer, després a l'hora que ell vindrà, els qui són de Crist. A la fi, quan ell destituirà tota mena de sobirania, d'autoritat o de poder com a coronament de tot, posarà el regne en mans de Déu, el Pare. Perquè ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus. El darrer enemic destituït serà la mort, perquè l'Escriptura diu que tot ho ha posat sota els seus peus.
Pau ens recorda el nucli de la seva predicació, que Jesús ha ressuscitat d'entre els morts i ha inaugurat un temps nou en el que l'únic sobirà és Déu, un Déu que és amor.
Molt bé. Jesús és el cap del cos, que és l'Església. Llavors, el que viu el cap, ho viu també el cos. Llavors nosaltres, com a cos de Crist, com a Església, sabem que en Jesús tenim la resurrecció i tenim la vida. En Jesús vencem la mort. La mort no és la darrera paraula. La darrera paraula és la vida. L'home només pot arriscar la seva vida per als altres si està convençut que l'amor de Déu és més fort que la mort. Llavors aquest és el convenciment que a nosaltres ens ha de quedar. El temor a la mort, no. Respecte, consideració, evidentment, és un esdeveniment cabdal en la vida de les persones, però no és un esdeveniment definitiu. En la vida de les persones hi ha diversos esdeveniments que capgiren la vida de la persona. El naixement. Naixement. Evidentment que capgira la vida d'aquell fetus en el ventre de la mare a viure pel seu compte, els seus òrgans vitals treballen pel seu compte autònomament i té la vida pel seu compte. Aquest és un canvi transcendental en la persona. I la mort és un altre canvi transcendental de viure amb els òrgans materials, corporals, a viure només de l'esperit. Fixa't en canvi transcendental és, perquè forma part de la vida de la persona. Llavors, a on tenim això? Gràcies a la mort i a la resurrecció de Jesús. Ell ens fa veure que aquella mort que entra al món per causa del pecat d'un primer home és vençuda gràcies a la mort i resurrecció d'aquest nou Adam de Jesucrist.
I davant aquesta lectura, quins interrogants es planteja el cristià d'avui dia, vostè creu? Perquè, clar, això que ha explicat està molt bé i és així, però sovint la mort sembla que centra el tot de la nostra vida i com si perdéssim de vista que Jesús ha ressuscitat i que nosaltres ressuscitem amb ell. Què hi diria?
O bé ho diem i no ho acabem de pensar. Pau insisteix que no és possible desvincular la resurrecció de Jesús de la resurrecció dels cristians. O la resurrecció dels cristians de la resurrecció de Jesucrist. Reviure en Crist no des d'una perspectiva física. No des d'una perspectiva física. No tornem a la vida. No, fem un pas endavant. I vivim la vida de l'Esperit. No sempre... Evidentment, hi ha persones que sí, cristians, que quan són persones grans, persones atents, moments ja, últims moments de la seva vida, i veus que hi ha una fe admirable i un convenciment de vida eterna admirable. Ara, altres vegades, és clar, vivim una mica doncs, pensant que, bueno, sí, tot això és molt bonic, però quan ens hem mort, ens han enterrat i tot s'ha acabat. O no? Quan siguem conseqüents, com a creients, com a creients. Si nosaltres diem que creiem en la vida eterna, això no només ho diem, hi hem de creure. Jo em recordo, parlaré d'un fet de fa, ja fa una colla d'anys, no em recordo pas quin any era, això ja pot ser cap allà als anys 90 o abans, que es va fer aquella enquesta de valors del nostre bisbat, el bisbe Martí el Salsí, que ho va encomanar al pare Sastre, que és jesuïta de València. Hi havia tota una colla de preguntes sobre valors del nostre bisbat. Una enquesta que es havia fet en altres països d'Europa, també. Jo vam mirar de fer un estudi comparatiu. I cridava molt l'atenció. Per exemple, que hi havia un tant per cent molt important de gent que es confessaven, creients, practicants. En canvi, que el tema de la vida eterna el tenia molt relativitzat. Molt relativitzat. Penses, bueno, escolta, si és un dels fonaments de la nostra fe, Pau, a la carta als Corintis, els dirà clarament, diu, si Crist no ressuscitat, nosaltres no cal que somiem truites. Diu, llavors diu, si creiem que Crist ha ressuscitat, diu, com és que alguns de vosaltres diuen que els morts no ressusciten? Diria, preguntaria Pau. Llavors, aquest és un convenciment que a les nostres comunitats potser ens hi falta.
Potser també avui dia Esperem que no, però si féssim aquesta mateixa enquesta, tal vegada sortiria el mateix, o potser més gent?
Potser, no ho sé, jo em fa...
Allò... És un misteri, però crida l'atenció.
Sí, sí. És de les veritats de fer que la diem que hi creiem, però que a l'hora de la veritat, a vegades no ho sé quin convenciment hi tenim. Perquè saps què passa? També la nostra vida, vivim d'una manera o vivim d'una altra segons el que creiem, eh?
Clar, clar. Clar.
Si òbviament creus en la vida eterna, planteges les coses de la vida humana d'una altra manera, eh?
Clar.
No ens hi aferrem amb tot això. I mira que això ho veiem, que d'aquest món no ens n'emportem res. I això que la gent ho veu, no ho diuen. No, no, si no se n'emportarà res d'aquest món, és veritat.
Clar.
Però cap a on s'ho hem portat?
Sí, sí.
On t'ho has emportat? A la vida eterna no ho necessites pas, eh? Pues clar, te passa la vida eterna.
Sí, sí. Sí, una bona reflexió. També a vegades seria qüestió de, potser no, ara, no seria ara el moment de fer-ho, però sí plantejar-nos, interpel·lar-nos què pot fallar a la nostra vida. És a dir, potser ens manca vida espiritual, potser ens manca capacitat d'interpel·lar-nos, potser d'interpel·lar-nos a través de la paraula de Déu que ens està parlant contínuament, potser ens manca una vivència cristiana, potser ens manca escoltar més el que els altres cristians viuen i ens transmeten perquè puguem aprendre d'ells. No sé, són molts interrogants.
Potser adonar-nos que el fet religiós és un fet constitutiu de la nostra vida, no és un afegit.
Ja, ja.
No és un fet marginal, perquè és un fet constitutiu de la nostra vida, el fet religiós, eh? Llavors això, clar, que jo us digui el mossèn, això que jo digui el mossèn ja li toqui dir el mossèn, ja ho sabem, la gent ja s'ho pensa, bueno, què dirà el mossèn. Ara, que això ho visqui la comunitat, que això ho visqui l'altra gent, que això ho fem conèixer, esclar, fixa que hi estem parlant d'aquesta lectura que hem fet el dia que celebrem la festa de l'Assumpció de la Mare de Déu al cel, eh?
Sí, sí.
Ella enduta a dalt al cel. Nosaltres, d'alguna manera, també som enduts per Jesucrist, per la resurrecció de Jesucrist, som enduts cap al cel. No sé, sí.
Molt bé, doncs passaríem a escoltar l'Evangeli, però abans fem un recordatori als nostres oients que estem comentant aquesta litúrgia de la solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu amb mossèn Ramon Sàrries, que és estudiós de la Bíblia, és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i també arxiprest de les Valls d'Andorra. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol primer.
Per aquells dies, Maria se n'anà decididament a la muntanya, a la província de Judà, entrar a la casa de Zacaries i saludar Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, el nen saltà dins les seves entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces. Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira, tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu, que has cregut. Allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà. Maria digué, la meva ànima magnifica el Senyor. El meu esperit celebra Déu que em salva perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara, totes les generacions en diran benaurada perquè el Totpoderós obre en mi meravelles. El seu nom és sant i l'amor que té els que creuen en ell s'extén de generació en generació. Les obres del seu braç són potents. Dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. Omple de béns els pobres i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares. S'ha recordat del seu amor a Abraham i a la seva descendència per sempre. Maria es quedà 3 mesos amb ella i després se'n tornà a casa seva.
El Magnificat o Càntic de Maria és un himne de lloança a Déu que l'evangelista Lluc posa en llavis de Maria. És un cant pasqual que dona pas a Déu perquè exalça els humils. Segur que li agrada molt aquest cant a vostè.
Aquesta pàgina, m'agrada molt tota la pàgina.
Veu com ho l'he endivinat?
Tota la pàgina m'agrada molt. Maria que se'n va des de Nazaret cap a la Judea, al poble on vivien Zacaries i Elisabet, a Incàrem, diem, i la seva salutació provoca un salt de goig al nen que Elisabet porta en el seu si. És la reacció humana davant de l'acció salvadora de Déu. L'acció salvadora de Déu ha començat ja en Maria, i ja està més tard, i Joan ho reconeix i fa aquest salt d'alegria. Què dia? Escolta'm, mira, Jesús és el beneït i fa que la Verge Maria sigui la beneïda entre totes les dones. I la salutació d'Elisabet es tradueix en una benaurança: feliç tu que has cregut. No és a les 8 benaurances, però és una de les moltes benaurances que trobem a l'Evangeli, que en trobem moltes benaurances a l'Evangeli, i és bo de recordar-les. Feliç tu que has cregut. Maria és feliç gràcies a la fe amb què ha acollit la paraula de Déu, comunicada a l'àngel, i amb què deixi que Déu obri en ella. D'alguna manera podem dir, Maria sap què espera Déu d'ella i sap quina és la voluntat de Déu. Doncs a partir d'aquí entraríem una vegada més en el tema de la fidelitat a Déu. Ell és fidel.
Quina diferència, humanament parlant, hi hauria entre aquesta actitud de Maria i l'actitud nostra d'avui? Perquè això m'ha agradat, això que ha dit vostè, de que Maria sabia el que Déu esperava d'ella. Ho sabia.
Clar.
Nosaltres també hauríem de saber-ho.
Sí, ho podíem saber.
Quina diferència hi ha? Humanament parlant, perquè salvant la immensa distància entre Maria i nosaltres...
Aquest immens l'hem de fer més, l'hem d'acostar una mica, Maria.
Sí, però la gent que potser, d'acord, estic d'acord amb vostè, però potser alguna gent s'escolta i dirà, com és possible que es pugui semblar que no, Maria és molt més gran que nosaltres. Vostè ho sap, que això pot passar. D'acord, fem immensa més a prop.
L'hem d'acostar. El personatge de Maria l'hem d'acostar a la nostra vida, o nosaltres ens hem d'acostar al personatge de Maria. Ni amb ella l'hem de sublimar tant, i nosaltres ens hem de potenciar una mica més. Home, aviam, la primera cosa és que la Verge Maria ha sigut molt generosa amb Déu, amb el seu sí, sabent que se la jugava. Aquest és un primer tema, que moltes altres persones, doncs, davant d'aquesta alternativa, sí que humanament podria dir, home, la Mare de Déu, sí, escolta'm, això és una cosa atractiva, però després, cuidado, perquè això que això comporta és tremendo. Llavors ella, esclar, aquesta mateixa actitud d'acollir de la paraula de Déu la fa ser servidora envers Elisabet. O sigui, és una conseqüència. La visita de Maria Elisabet és la conseqüència del sí que ha dit a l'àngel. Si ella accepta ser la mare de Jesús, no es pot quedar a Nazaret, sabent que Elisabet, aquella cosina seva gran que està més tard, necessita una ajuda i ella l'ha d'anar a ajudar. I al mateix temps hem d'anar a compartir les dues dones l'obra que Déu està fent amb elles. Compartir l'obra que Déu fa amb elles. I aquest és un tema que a mi m'agradaria dir-ho, perquè a vegades la gent d'Església ens costa compartir entre nosaltres aquesta obra que Déu fa, que Déu està fent. Quan fa en una persona, i tu t'adones, veig persones que Déu està treballant en elles, o bé en la comunitat, i t'adones que Déu està treballant en la comunitat, saber compartir això, que no passi desapercebut, sinó que sigui conegut, que tingui la gent l'ocasió de poder lloar a Déu perquè s'adonen que Déu està actuant en nosaltres. El Càntic de Maria, bé, una quantitat de cites de l'Antic Testament. Fem servir el Càntic d'aquelles santes dones que abans que Maria havia cantat de la grandesa de Déu, l'obra de Déu, Dèbora, aquella profetessa, la Míriam, la germana de Moisès, l'Anna, la mare de Samuel, aquests personatges de l'Antic Testament, aquestes dones que canten les lloances de Déu, que elles han experimentat, Judit, que elles han experimentat. Per això és bonic, quan visitem Terra Santa i anem al santuari de la Dormició, a la cripta del santuari, allà hi ha un mausoleu, hi ha una imatge de la Verge jacent, i en aquell templet hi ha la reproducció d'aquestes santes dones de l'Antic Testament, que d'alguna manera són precursores de l'obra de Déu als homes a través de personatges femenins. Déu actua també a través de personatges femenins. I aleshores, en un ambient, en un món en què la persona de la dona no era pas el més valorat, que Déu actui a través de personatges femenins és molt representatiu. Hi ha molts estudis sobre la dona, la Bíblia, però ser conscients d'això. Llavors Maria, d'alguna manera, s'afilera en aquest gran grup de dones que han experimentat l'acció de Déu. I la qui més de totes elles, la Verge Maria, perquè, esclar, evidentment, es converteix en el prototipus de totes.
Em fa pensar aquestes darreres paraules seves que ens podrien servir d'ajut, d'interpel·lació, per contemplar, per fixar-nos més en contemplar l'acció de Déu en la nostra vida i també explicar-la als altres. Això, sí. Als altres. Molt bé, doncs...
Explicar als altres les vivències espirituals nostres no som gaire propensos a fer-ho.
Per què? Ens fa por, ens
vergonya. Pel nostre caràcter, jo suposo que és una miqueta pel tema del nostre caràcter, la nostra manera de ser, però que sí que fora bo de que ens anéssim acostumant també una miqueta amb nivell de confiança de poder explicar aquestes experiències.
Molt bé, moltíssimes gràcies, mossèn Ramon Sàries, per la col·laboració al programa d'avui. També gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica del programa. I, com no, gràcies també a vostès pels missatges de correu electrònic que ens van arribar al programa, comentaris, suggeriments i opinions. Recordem, la nostra adreça és taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. I ja ho saben, nos esperem demà per comentar de nou la paraula de Déu aquí a la taula de l'Evangeli. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.